Notícies Vespre, amb Elena Molist.
La ciutat es prepara per l'arribada de l'agost, el mes predilecte de vacances. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, Elena. Els equipaments municipals, com per exemple les biblioteques o els museus, tindran nous horaris a partir de demà. També repassarem d'aquí a uns minuts els nous horaris de la TUS que s'adapten a la clientela d'aquests mesos d'estiu.
També veurem què ha passat a Sabadell aquest cap de setmana.
Com per exemple la festa de Sant Feliu, que ha omplert els carrers de la ciutat de bèsties, foc i cultura popular. I és que l'associació Encultura ha aconseguit recuperar una festa històrica, tal com explica Antonio Hidalgo.
Des del primer moment vam dir, escolta, hi ha gent, anem a recuperar aquest patrimoni festiu nostre que es va perdre a finals dels anys 70, quan es va canviar les dates de la festa major, i és el que ens ha donat l'energia aquesta per dir, fem un dia més, fem un espectacle que combini cultura popular, teatre, música, veus, és a dir que, bueno, és el que ens dona l'embranzida.
Per altra banda, també coneixerem el nou descobriment arqueològic del carrer Sant Pau.
I en esports, l'Astralpool Natació Sabadell jugarà per segon any consecutiu la lligueta de la Champions masculina de waterpolo.
El club ha emès un comunicat en què explica que l'ALEN, el màxim organisme europeu, els ha concedit una wildcard i s'estalviaran així la fase prèvia que havien de jugar a principis de setembre.
Tot plegat us ho explicarem, com sempre, en els pròxims 20 minuts, aquest cop amb el Toni González del control tècnic i també la feina dels equips d'informatius i d'esports de Ràdio Sabadell.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Aquesta hora la informació viària passa inevitablement per Santa Perpètua de Mogoda, que hi ha tallada l'AP7 en sentit nord des de ja fa un parell d'hores per culpa d'un accident entre un turisme i un camió que transportava porcs. L'accident està ocasionant cues de fins a 14 quilòmetres en sentit nord, com dèiem. Els vehicles, però, ja s'estan desviant, però, tot i això, paciència, perquè hi ha moltíssima, moltíssima cua. A hores d'ara, el Servei Català de Trànsit ha informat que a Barberà ja hi ha la grua per aixecar el camió accidentat i també un altre camió que s'endurà els porcs que estan vius i passejant per l'AP7 com si fos casa seva. En qualsevol cas, paciència si us trobeu en aquest marrón de l'AP7. La resta de vies que voreja la ciutat, com dèiem, és quasi agost i, per tant, tot bé, tot correcte, tot tranquil. Entrem en matèria, passant 3 minuts de les 7. L'Ajuntament mantindrà oberts diferents equipaments municipals durant l'agost. A més, alguns d'aquests serveis i edificis també s'integraran dins la xarxa de refugis climàtics de la ciutat. Repassem a continuació els equipaments de la ciutat que estaran oberts. Comencem, Júlia, pels centres cívics i l'oficina central d'atenció ciutadana de Sabadell.
Doncs des d'avui fins al 30 d'agost, els centres cívics de Can Puigener, Can Rull, la Creu de Barberà i Doctor Josep Maria Plans estaran oberts de dilluns a divendres en horari de matí. Qui vulgui anar-hi en horari de tardes podrà fer els mateixos dies als centres cívics de Can Puigener, Can Rull, la Creu de Barberà, Doctor Josep Maria Plans, Can Llong, Castellarnau, La Concòrdia, Gràcia i Can Oriac. De la mateixa manera, l'oficina central de Sabadell d'Atenció Ciutadana del carrer de la Indústria obrirà de dilluns a divendres d'un quart de 9 del matí a 3 del migdia. Per accedir-hi, però, caldrà tenir cita prèvia.
I les biblioteques com queden?
Doncs a l'agost l'única biblioteca que romandrà oberta serà la Biblioteca Vapor Badia. Ho farà de dilluns a dimecres en horari de tardes i de dijous a divendres en horari de matins. Els caps de setmana i el 14 i 15 d'agost l'equipament estarà tancat.
Què faran els complexos de gent gran i els casals cívics i comunitaris?
Els complexos de gent gran d'Alexandra, Parc Central i Sant Oleguer estaran oberts a l'agost de dilluns a divendres i en horari de 9 del matí a 8 del vespre, mentre que els casals cívics i comunitaris de Raona, Merinals, Julio Regalado i la Roureda també estaran oberts a l'agost.
I anem avançant. Què podem dir dels museus i les piscines municipals?
Si ens fixem en el Museu d'Art de Sabadell, aquest obrirà de dimecres a dissabte en horari de tardes i diumenge al matí, mentre que el Museu d'Història també obrirà les portes a les tardes de dijous a dissabte i els matins del diumenge. En canvi, l'Arxiu Històric romandrà tancat del 7 al 15 d'agost. La resta de dies obrirà de dilluns a divendres en horari de matí. El que sí que estarà obert de dilluns a diumenge seran les piscines municipals, que ho faran en horari continuat de 10 del matí fins a 7:45 del vespre.
I recordem que Sabadell mantindrà l'horari habitual de només dos caps.
Sí, concretament són el cap de la Creu de Barberà i el cap del Sud, que durant el mes d'agost no reduiran l'horari, sinó que gràcies a la moció presentada per l'Ajuntament mantindran l'horari habitual.
I la ciutat també compta amb una xarxa de refugis climàtics.
Exacte, centres cívics i biblioteques municipals, així com parcs i àrees verdes amb ombra, són alguns dels refugis climàtics amb els quals compta la ciutat. Així ho ha recordat Eloi Cortés, segon tinent d'alcaldessa de l'àrea de serveis a les persones.
Recordar la xarxa de refugis climàtics que existeix a la ciutat. Hi ha una sèrie dels equipaments que hem mencionat que formen part d'aquesta xarxa. Se sumen doncs, a les 7 fonts mòbils que ha instal·lat Aigües de Sabadell en diferents punts de la ciutat.
Els equipaments municipals restaran oberts en horari d'estiu fins al pròxim 30 d'agost.
I a partir d'avui, la TUS redueix el servei en un 33% i no tornarà a la normalitat fins després de la Festa Major, és a dir, fins al 5 de setembre.
Exacte, des d'avui, 31 de juliol, fins al 28 d'agost, cal que sapigueu que la L44 no funcionarà, que la L3 no prestarà servei en dissabte i que, per contra, la L14 allargarà el seu recorregut des del Taulí fins als Merinals per justament cobrir aquest tram que queda Orfe. El gerent de Transports Urbans Sabadell, Xavier Andreu, explica que la normalitat serà esglaonada.
A partir del 26 d'agost recuperem la majoria de serveis habituals de tot l'any, excepte les línies L14 i L80, que continuen amb els mateixos horaris de la segona quinzena de juliol, que són una mica reduïts, fins al 4 de setembre. A partir del 5 de setembre ja es recuperen els horaris habituals de tot l'any.
Algunes de les altres línies on s'ha reduït el servei són la L5, la L55 i la L80. En aquestes ja es van canviar les freqüències fa un parell de setmanes i les mantindran durant l'agost. Andreu justifica les retallades amb la llei no escrita de l'oferta i la demanda.
Des de final de curs fins a la mitjans de juliol, diguem, el volum d'usuaris disminueix un percentatge que es veu augmentat en la segona quinzena de juliol i els primers dies de setembre i que també es veu augmentat considerablement durant tot el mes d'agost. Llavors, nosaltres ho dividim en com tres etapes diferents en les quals anem ajustant l'oferta degut a la demanda que tenim històricament registrada.
La companyia no pot calcular exactament a quants usuaris afecten aquests canvis, però tampoc en quina mesura disminueixen els viatgers.
Siguin els que siguin, se sumen els afectats per les obres al corredor del Mediterrani.
Sí, des d'avui també fins al 17 d'agost la R4 de Rodalies no circularà entre Castellbisbal i Sant Sadurní d'Anoia a causa d'aquestes obres. De moment, Renfe ha habilitat un servei alternatiu amb autobús.
Doncs precisament parlant de serveis que canvien d'horaris aquest mes d'agost, els veïns del barri de Can Rull denuncien el tancament cada tarda d'aquest mes del centre d'atenció primària del barri. El president de l'associació de veïns, Juan Moreno, explica que es van reunir la setmana passada amb els directors del centre sanitari i que els van comunicar que durant les tardes d'aquest agost els veïns del barri haurien d'anar al Cap de Can Llong.
Davant d'aquesta decisió, des de l'associació de veïns van aportar una alternativa que, segons el propi Moreno, els professionals sanitaris van acceptar.
Y nosotros dijimos que bueno, que nosotros creíamos que era muy mejor que se cerrara el CAD de Can Llong por las tardes y que se diera el CAD de Can Rull por las tardes también, porque la gente de Can Llong está acostumbrada a venir aquí al CAD de Can Rull, mientras que la gente de Can Rull no hay gente que no conoce todavía ni el ambulatorio de Can Llong. Entonces esa era la propuesta que nosotros le dijimos. Pero claro, yo en principio no es que presentara esa propuesta, la acogieron.
La sorpresa, però, va arribar quan, a través de la premsa, van veure que els tancaven al CAP cada tarda. El president de l'Associació de Veïns denuncia que, amb aquesta nova directiva, molts veïns no aniran al CAP.
Hay gente que no conoce todavía dónde está situado el ambulatorio de Cañón. Y al mismo tiempo allí no hay aparcamiento ni nada, mientras que la gente de Cañón, que ya venía al ambulatorio de Canrú, podía seguir viniendo este mes y donde hay un aparcamiento y entonces no se cerraría completamente.
Per altra banda, Moreno es mostra sorpresa amb la decisió presa i sobretot amb el com. I és que el president explica que sempre han tingut molt bona relació amb els professionals sanitaris.
Yo creo que no la han mirado bien, ¿no? Quizás un poco de las prisas y eso, ¿no? Porque normalmente con el doctor Sirera y los más directores siempre hay un diálogo bueno, ¿eh? Eso tiene que dar constancia que siempre ha habido un entendimiento.
Ara Moreno demana que reconsiderin la seva decisió.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Canviem de tema. La Fundació 1859 arriba als 10 anys amb un balanç social de 112.000 usuaris anuals i més d'un miler d'activitats.
Es tracta de l'entitat que gestiona el patrimoni de l'obra social de CaixaBank en diferents sales, com l'espai cultural, l'espai natura i més d'una quarantena d'equipaments, com els jardinets de la Caixa, per exemple. El director de la Fundació, Joan Carles Sunyer, assenyala el principal greuge que pateixen respecte a l'antiga obra social.
Gestionem tot aquest patrimoni que era de l'obra social, però amb una diferència molt important. És a dir, que abans l'obra social de les caixes es dotava del benefici que havia obtingut la pròpia Caixa d'Estalvis del seu negoci financer, i ara, evidentment, no tenim cap Caixa d'Estalvis ni cap banc al darrere que ens recolzi. Per tant, primer de tot, hem de generar tots els ingressos per poder mantenir el patrimoni cultural i natural que tenim, que hem heredat de l'obra social de Caixa Sabadell, i llavors també poder fer tota l'activitat.
Tot i això, han aconseguit mantenir-se dempeus durant tota la darrera dècada, impulsant exposicions, tallers, la Diada del Llibre o la Nit dels Museus. En aquest sentit, un dels vessants que més caracteritza aquesta fundació és la pedagògica.
La fundació té un programa pedagògic molt important, un programa pedagògic que està reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i que té també el segell de qualitat d'innovació pedagògica, que això ho atorga a l'Ajuntament, al Departament d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya. Per exemple, l'any 2022, amb aquest programa pedagògic, que tant el fem a l'Espai Cultura com a l'Espai Natura, van participar al voltant de 20.000 alumnes, i això significa més de 800 grups escolars que han passat per les nostres instal·lacions per realitzar aquests tallers i aquestes activitats i circuits.
La pandèmia va suposar un retrocés en tots els aspectes, però segons Sunyer, s'ha recuperat el pols i hi ha molt bon ritme. Concretament, aquest 2022 han fet més de 1.000 activitats i hi han passat uns 12.000 usuaris.
Us ho comentàvem amb titulars. Nova troballa arqueològica al centre de la ciutat. Entre el carrer del Sol i el carrer Sant Pau, l'empresa Arragó ha trobat la primera foneria industrial de Sabadell, que data del segle XIX. L'arqueòleg i director de l'empresa, Jordi Roig, explica ben bé què hi han trobat.
S'ha trobat una part que seria la part principal del sector energètic, on hi tenim un gran forn de fosa que encara manté restes de l'escòria i de l'última producció adherida al fons d'aquest forn. Després hem localitzat també el que seria la sala de calderes, on la caldera ja no hi era, simplement hi havia l'estructura feta de resols refractaris que alimentava, proporcionava l'energia en aquest forn, i els diversos fumerals corresponents per la distribució dels fums i de la calor d'aquest conjunt energètic, industrial.
Fins ara només s'havien trobat restes d'antics vapors, com per exemple els del carrer Alemanya.
El mateix Roig afirma que la singularitat d'aquesta peça és el que la fa tan especial.
Encara no havíem trobat cap conjunt que correspongués a subsidiari de la indústria tèxtil que es dedicava a fabricar peces i fosa de metalls per components i maquinària, màquines de vapor, calderes, dels vapors tèxtils.
La troballa s'ha fet pública aquest cap de setmana un cop s'han trobat, guardat i registrat tots els materials.
Obrim plana cultural. Segur que reconeixereu la música, la Mulassa i el Ball de Diables de Sabadell, dues figures principals del seguici festiu, han sortit a ballar pels carrers del centre aquest cap de setmana. El motiu? Celebrar Sant Feliu, el patró de Sabadell, i la data en què antigament se celebrava la festa major de la ciutat.
Sí, però les dates es van canviar a l'inici de la democràcia perquè aleshores, fa 40 o 50 anys, la majoria de sabadellencs concentraven les vacances a l'agost i, en conseqüència, no hi havia ningú. L'any 2019, però, l'Associació Enculturat va creure que era bon moment per recuperar la tradició. David Hidalgo, el secretari general de l'organització, assenyala que estan molt entusiasmats.
Des del primer moment vam dir, escolta, hi ha gent, anem a recuperar aquest patrimoni festiu nostre que es va perdre a finals dels anys 70, quan es va canviar les dates de la Festa Major, i és el que ens ha donat l'energia aquesta per dir, fem un dia més, fem un espectacle que combini cultura popular, teatre, música, veus, és a dir que, bueno, és el que ens dona l'embranzida.
Dissabte a la mitjanit hi va haver una representació teatral a la plaça Sant Roc per explicar els orígens de Sant Feliu. I és que era un cristià que l'any 303 va ser condemnat a mort per l'emperador romà Dioclesià. L'objectiu d'Hidalgo amb aquesta aposta cada vegada més forta és donar a conèixer el patró de Sabadell tant com se'n coneix la patrona.
Com la festa major va canviar de dates, no té l'embranzida que té la Salut, que tothom coneix que la Salut és la patrona de la ciutat i de més, però molta gent potser li preguntes qui és el patró de la ciutat i es queda una miqueta així, però clar, perquè hem perdut aquesta visió per haver perdut la festa major. I abans, a partir d'aquí, intentarem nosaltres fer la recuperació i que la gent torni a conèixer que tenim la patrona, que és la Salut, i tenim el patró, que és Sant Feliu.
Ahir al vespre es va acabar la celebració amb els actes protocolaris de diferents entremesos del seguici festiu, també a la plaça Sant Roc.
Avui també és notícia.
L'Hospital Penitenciari de Terrassa celebra 30 anys combinant l'atenció mèdica avançada a reclusos amb la seguretat d'una presó.
L'Hospital Penitenciari està vinculat a l'Hospital de Terrassa i atén una població de menys de 10.000 persones. Si visiten els presos amb alguna afecció que no pot ser diagnosticada o tractada als serveis mèdics de cada centre penitenciari i si queden ingressats si fa falta, també. L'equip del Consorci Sanitari de Terrassa fa l'atenció especialitzada ambulatòria a les presons de Quatre Camins, Joves, Brians 1, Brians 2 i Dones de Barcelona. I es tracten especialitats com medicina interna, dermatologia, cirurgia ortopèdica i traumatologia, cirurgia general o ginecologia i pediatria. En 2022, les consultes externes ambulatòries van fer 1.242 visites amb 83 intervencions menors ambulatòries i 65 atencions a l'hospital de dia, mentre que 564 persones van ser ateses a l'àrea d'hospitalització.
I a Sabadell aquest cap de setmana hi ha hagut no un, dos i tres, sinó cinc delictes contra la seguretat vial.
I en tots els casos, els conductors han donat positiu en la taxa d'alcoholèmia. Concretament, en un dels casos, el resultat de la prova supera en més de 4 vegades la màxima tasa permesa. En total, la Policia Municipal de Sabadell ha obert diligències contra els 4 homes i una dona d'entre 28 i 55 anys que circulaven sota els efectes de l'alcohol. En cap dels casos, però, s'han produït ferits.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell. El teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Esports.
Una temporada més, l'Astralpool Natació Sabadell masculí jugarà la lligueta de la Champions. Josep Ferran, bona tarda, què tal?
Molt bona tarda, Helena.
Ho farà per segon any consecutiu.
Així és, després de quedar-se l'any passat a les portes de la final de 8, el primer equip de waterpolo masculí de Natació Sabadell tornarà aquest any a disputar la lligueta de la Champions. Aquest migdia el club ha anunciat que gràcies a una wildcard concedida per l'ALEN, màxim organisme europeu, l'equip de Quim Colet s'estalviarà la primera fase que s'havia de disputar el mes de setembre i entrarà així directament a la lligueta. Els presidents del Club Natació Sabadell, Claudi Martí, ha reconegut que el fet d'estalviar-se la primera fase els pot ajudar a arribar millor preparats, sobretot després de tots els canvis que hi ha hagut aquest estiu.
Jo penso que a nivell de qualitat tenim tanta més qualitat que l'any passat. No, amb això no, que jo crec que això no hauria d'estar el problema. El que sí que sé és que conjuntar un equip on pràcticament la meitat de jugadors són nous, doncs no, té les seves dificultats, els seus moments. Possiblement el tema, possiblement no estic convençut que el tema de poder accedir directament a Champions ens donarà una certa tranquil·litat i algun espai de temps més per poder preparar aquesta conjunció de tots els nous elements.
El president del Natació Sabadell ha reconegut que s'ha estat treballant perquè tots els partits de la Champions, tant en categoria masculina com a la femenina, es disputin a la piscina de 50 metres de Canllong. Martí creu que canviar d'escenari donaria més transcendència a la competició.
Sí que és cert que hi ha un interès mutu per part de tothom doncs, per intentar desenvolupar aquesta competició tant en l'aspecte masculí com femení doncs, a la piscina gran doncs, per donar-li més rellevància, per donar-li més capacitat, més visibilitat. L'Helena i nosaltres som els primers interessats i en principi intentarem que sigui així. Hem d'acabar d'encaixar els calendaris, però bé, la nostra idea seria poder disputar aquesta competició a la piscina de 50 cada setmana d'una manera, diguem, regular, i que això encara li doni més transcendència als partits i a la competició en si.
Recordem que l'any passat l'equip de Quim Colet ja va entrar pel mateix sistema a la fase de grups després de la renúncia de l'Esteaua i com a campions mesos enrere de l'Eurocup. A la passada edició de la Champions, el club es va quedar fora de la final a 8 de Belgrat per un gol de diferència amb el joc Dubrovnik.
I encara en waterpolo, la selecció espanyola masculina torna del Mundial de Fukuoka amb la medalla de bronze a l'equipatge.
L'equip que entrenarà David Martín va aconseguir dissabte pujar al podi a la cita mundialista en guanyar la final de consolació a Sèrbia per 9-6. El porter madrileny de l'Astral Pool, Edu Lorrio, va ser un dels artífecs de la victòria, aturant gairebé el 70% dels xuts i mantenint la porteria segellada durant 18 minuts. L'equip masculí de waterpolo, tot i no poder lluitar per la medalla d'or i la revalidació del títol, encadena ja 3 mundials i 3 europeus consecutius pujant al podi. Lorrio posa en valor el resultat aconseguit.
Muy contentos de conseguir otra medalla para el waterpolo español. Es muy complicado estar cada año en lo más alto y hemos vuelto a demostrar que estamos siempre en la lucha por los títulos. Esta vez nos hemos tenido que conformar con el bronce, pero como he dicho antes, tiene mucho mérito y hay que darle su importancia.
La medalla d'or se la va penjar a Hongria, butxí d'Espanya a les semifinals, que es va imposar a Grècia als penals.
I un últim apunt abans de sortir de l'aigua, el nedador del club Carles Coll va tancar ahir la seva participació precisament a Fukuoka, competint al 4% estils, on Espanya no es va poder classificar per la final. I en futbol, el Centre d'Esports Sabadell va aconseguir dissabte la primera victòria de la pretemporada a Olot amb un paper més que remarcable dels reforços.
Correcte, el Centre d'Esports es va imposar dissabte per 0-2 a Olot amb dos gols de dues incorporacions d'aquest mercat. El primer de Mardomen, aquí el segon de Guillem Naranjo. Sobre el migcampista procedent del Girona B, que a part del gol també va veure com n'hi anul·laven un altre de manera incomprensible, el tècnic Miqui Lladó creu que serà una peça clau pels arlequinats aquesta pròxima temporada.
Crec que és un jugador amb molt de talent, no ho descobreixo jo, crec que és visible a ulls de tothom, per la manera en què tenim nosaltres de jugar, no? Doncs en aquest 5-4-1 pot ubicar-se en la posició d'extrem, també és una posició que permet no? que tingui llibertat de moure's a dins, d'estar en connexió amb la pilota, que és el que el Marc necessita, i la veritat és que entrena molt bé, com tots els seus companys. Avui ha tingut el premi de marcar i ho ha fet en un bon partit seu, a seguir treballant per guanyar-se el lloc.
Cap dels dos últims reforços del Centre d'Esports van tenir minuts a l'amistós contra l'Olot. El davanter Manuel Martínez i el porter Freud Leal van viatjar, però amb l'equip i van fer treballar al marge. Sobre el davanter de Cabrera de Mar, el tècnic de Sabadell assegura que el servirà per reforçar una faceta diferent de l'equip.
La incorporació del Manel és una notícia molt bona, per capacitat primer, evidentment, perquè és un punta de molt bon nivell, i després també crec que el Manel ens segueix reforçant una parcel·la que aquest any està sent o serà un pilar, que és la de la identitat, no? El Manel és, al final, és d'aquí, havia estat a la casa, havia jugat al Sabadell, té ganes de fer un molt bon any amb nosaltres i reforça aquesta idea.
El pròxim partit dels de Miqui Lladó serà el corresponent a la primera ronda de la Copa Catalunya contra la Fundació Esportiva Tona de dissabte.
I també en futbol, el debut de Fàtima Garbi al Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda segueix sense arribar.
La davantera sabadellenca de l'Europa no va tenir ahir minuts el segon partit de la selecció del Marroc a la cita mundialista i segueix sense poder-se convertir en la primera jugadora de Sabadell en jugar al Mundial de Futbol. El combinat marroquí es va imposar per un gol a 0 a Corea del Sud, però, tot i la victòria, té molt complicat accedir a vuitens de final. Per fer-ho, hauran d'aconseguir a l'última jornada contra Colòmbia millorar el resultat que aconsegueixi Alemanya contra Corea del Sud. El Marroc-Colòmbia serà molt probablement l'última oportunitat de Garbi de debutar al Mundial. El partit arrencarà dijous a les 12 del migdia.
I acabem amb un últim apunt de futbol. El juvenil A del Mercantil debuta la pretemporada amb derrota.
L'equip que entrena des d'aquest any, Carlos López, va jugar dissabte el primer partit de la pretemporada contra la Fundació Gramenet de Tercera Federació. Els blaugrana van caure per 2-0 a Santa Coloma amb un gol a l'inici del partit i un penal al límit del descans. El pròxim partit de la pretemporada pel Mercantil serà aquest proper divendres 4 d'agost contra l'Escola de Futbol Gavà, que també jugarà a la Divisió d'Honor Juvenil aquesta propera temporada.
Merci, Oriol.
Que vagi bé.
El temps.
Avui, dia més fresc a Sabadell, anem amb el nostre meteoròleg de confiança des de la xarxa, Lluís Mipérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. La veritat és que aquest dilluns està sent una jornada molt pesada degut a la xafogó, la humitat elevada i fins i tot alguns núvols que no s'acaben de desfer entre les comarques de la costa de Barcelona i també les de Girona al llarg d'aquestes immediates hores. Algun ruixadet, però molt puntual i molt dispers, arribarà a caure entre el Ripollès i la Garrotxa i també a l'extrem sud de les Terres de l'Ebre, cap al Montsià, bàsicament ja als ports, molt poca cosa. Hem de destacar del dimarts, que despertarem amb alguns núvols més gruixuts una altra vegada a la Catalunya central i la demarcació de Barcelona, però començarà a bufar el vent, vent de mestral, vent de dalt també, a les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, així com la tramuntana al nord de Girona. Demà a la tarda els núvols a Girona creixeran amb força, acabaran deixant algun ruixat entre l'Albera, també el Gironès, la Garrotxa, el nord d'Osona i el Ripollès, i atenció perquè demà puja la temperatura d'una forma molt evident a les comarques de l'Ebre i del Camp de Tarragona. Més de 35 graus demà a la tarda. Compte amb el risc d'incendi. Us seguirem a la xarxa.
Les 7 i 25, marxem. Podeu recuperar el Notícies Vespre d'avui a radiosabadell.fm, així com també seguir informat a la mateixa web o a les nostres xarxes socials. Que vagi molt bé, adeu i fins demà.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.